Anem cap a la tertúlia d'aquest dimarts. Falta un tertulià, ens ha dit que estava ja arribant als estudis centrals de Ràdio Nacional d'Andorra, però tenim l'altre ja de cos present, Joan Ramon Sánchez. Joan Ramon, bon vespre.
Bon vespre.
Com estàs?
Bé.
Sí, has sentit bé. El Josep Tomàs, de moment...
He sentit el Josep Tomàs i m'ha deixat una mica esgarrifat, perquè parlava de mil·lennis.
Sí. Que... ja no hi serem, crec.
És que deia, escolta, mil·lennis, jo què sé, què passarà? Sí,
vindrà una glaciació, farà més fred.
Imagina't. Però és normal, són els segles, no?
Vull dir,
tot el que és la vida són... Igual que tenim les quatre estacions, els dies de la setmana, els mesos, els anys, doncs cada 50 anys hi ha canvis, cada X anys, cada 1.000, 10.000, 5.000, no sé quan són, també hi ha canvis d'aquest tipus. Això diu la història, vull dir, tampoc no és que sigui un expert.
Bé, no, però sí que és veritat que potser l'escalfament de la Terra és un fet, però bé, aquest hivern, si més no, el que hi ha hagut és molta, molta neu i no sé si ha fet més fred o no que d'altres hiverns, però com a mínim s'ha esquiat molt i molt, s'han batut rècords dels últims anys
sí.
I són molt bones notícies per nosaltres, perquè necessitem doncs, aquesta embranzida, no?, després de sortir del pou. Molt bon any, molt bon any. Turísticament parlant.
No, que està molt bé, ha estat molt bé. El climatologia ens ha ajudat i la veritat és que ha sigut perfecte. I a nivell turisme, que és el potencial que per dir alguna cosa més s'explota i més a nivell polític s'està treballant amb el tema turístic, doncs, la veritat és que funciona. Els hotels contents, els lloguers d'apartaments contents, les pistes contentes, i el tertulià que faltava acaba d'arribar.
Sí, no sé si ho han escoltat. Li ha donat un cop de puny al vidre de l'estudi en Carles Ribes, així. Genio i figura, com diuen en castellà. Escolta, dels refugiats, què em pots dir? Què et sembla? Per fi sembla que els veurem aquí. Se'n va parlar ara fa 2 anys i escaig, ho va fer el cap de govern, que havien de venir, i per fi sembla que es concreta. Abans del setembre ja estaran aquí.
Tot el que sigui ajudar i tot el que sigui donar un cop demà amb aquesta gent que ho necessita, crec que és positiu per tot, i crec que 20 refugiats, que és una mica els que ens arribaran, no ens portarà massa feina. Vull dir, crec que és bo, i crec que és bo que al final s'hagi arribat a poder fer venir aquesta gent. Ja se'ls ajudarà, se'ls mirarà de col·locar i de fer que puguin tenir una vida una mica més fàcil, una mica millor.
No, i en certa manera fas part d'aquest club de països d'Europa que es van comprometre tots, han mirat cap a una altra banda, però bé, al final Andorra doncs també compleix els compromisos.
No, és d'acord, vull dir que fem complir, que donem un cop de mà amb aquesta gent és perfecte. No sé si 20 és molt, si és poc, si es podia fer més, però és el que hi ha, és el que es va acordar i s'està complint. Perfecte.
Suposo que és també un problema demogràfic, que Andorra no és
de
grans nacions per poder-ne acollir milers. I aquí, doncs, la xifra potser és més que res simbòlica, de dir, també hi som i també ajudem, no? Encara que sigui amb un granet de sorra, no?
Però està molt bé, i que ara a l'exterior també donem una bona imatge de país que, a més, ja ho sabem, que és un país d'acollida, que és un país que tota la seva història, tota la gent que ha vingut, tant siguin refugiats quan la Guerra Civil, quan la Segona Guerra Mundial, vull dir, això és indiscutible. La quantitat, doncs, si va en relació dels habitants, perfecte.
Sí, i estem parlant de 2 anys. S'estaran 2 anys i tindran doncs el que és l'accés a l'allotjament, l'educació i els serveis socials i sanitaris. Ja el tenim aquí, el Carles Riba. Carles, bon vespre.
Què tal, noi? Com anem?
Bé, i tu?
Bona tarda, no? Bona tarda a tots.
Bona tarda.
Sempre de bòlit. Sempre mica, amb el rellotge escopetejat, eh? Escolta, que parlàvem ara amb el Joan Ramon que tindrem els refugiats sirians abans del setembre aquí. Aquesta és, si més no, la intenció, després d'escoltar aquest matí el que ha estat la signatura del protocol amb la comunitat de Sant Egidi, que ha de dur aquests refugiats aquí a Andorra. Se'n parlava fa 2 anys i mig i, bueno...
Això, ja... No, ja, si en arriben, doncs benvinguts siguin, no? Però ja fa anys que ja havien d'haver vingut.
Sí, sí.
No sé per què han arribat abans, vull dir, no sé com, si hi ha hagut...
El que dèiem...
O no sé.
Sí, és probable que una mica això, però com si els països haguessin mirat cap a una altra banda, no? Però no és només Andorra, sinó en general tothom havia d'acollir aquí milers i milers i milers, i ja estem, pues això, ara en una situació com... Bueno, per fi, com vulguem dir, però què heu estat fent aquest temps, no?
Bueno, perquè la majoria i països com Hongria ni n'agafen cap, vull dir que ja tenen claríssim. però bueno, jo crec que suposo que sí, que la gent o els països han mirat cap a una altra banda i al final uns més uns menys han agafat el que han pogut i...
encara que sigui simbòlic i la quantitat de persones que són 20 no siguin tampoc important, jo crec que és bo donar una mica la imatge a l'exterior de que som un país d'ahir. Però bueno, això està, jo crec que no cal demostrar-ho, vull dir, la història del país en si sempre ho ha donat, que Andorra sempre ha sigut un país amb el qual, tant si són refugiats a la guerra, tant de la segona com de la guerra civil espanyola, sempre ha sigut un país acollida, tant d'immigrants, de treballadors, vull dir, a mi això no crec que hi hagi cap dubte a nivell de l'exterior. Ara, si això d'aquí dona una mica de peu que el compromís i la imatge del país com a país d'acollida acabi com es va quedar en el seu moment, doncs perfecte.
Mm-hmm. Escolteu, parlem de les relacions laborals. Està generant molta oposició, lògic, des dels partits que no són DA, es critica aquesta reforma laboral, com per exemple que pretén Demòcrates per Andorra d'abaratir l'acomiadament no causal o no millorar del tot la conciliació de la vida laboral i familiar, segons entenen des de l'oposició. Són alguns dels punts que critiquen, no? No ho sé, com veieu que acabarà tot plegat i si serà de nou una reforma bona pel treballador i no tant, perdó, pel patró i no tant pel treballador. Jo crec que cada any, a cada reforma, i després de cada crisi es perden drets laborals pels treballadors.
Home, s'ha de buscar l'equilibri. L'equilibri entre l'interès de l'empresa i l'equilibri justament amb el que és la conciliació familiar i que el treballador pugui tenir més temps o més hores per dedicar-les també a casa i a la família. Vull dir, una experiència als Països del Nord que no fa gaire, i és que no sé si va ser a Noruega o a Finlàndia, que han fet la jornada laboral de 6 hores. I a nivell de lo que és el rendiment de treball, les empreses estan trobant que tenen més rendiment que quan feien 8 hores. Potser són estudis que val la pena una mica analitzar-los. Si realment és un problema de fer moltes hores en un lloc de treball o de fer menys hores però que siguin més rendibles. I llavors, és com tot, vull dir, l'empresa necessita el treballador i el treballador necessita un salari amb el qual necessita una empresa. I sempre la complicació amb tot el que era el tema de relacions laborals i empresarials està en buscar un equilibri entre l'interès de l'empresa i el benestar de les persones, vull dir.
Carles,
m'ha explicat molt bé, és així, vull dir, al final pots estar d'acord i depèn de quin cantó ho miris, si ets patró ho miraràs d'una manera, si ets treballador d'una altra, però finalment hi ha d'haver un equilibri perquè tothom es necessita uns als altres i ha existit tota la vida el treballador, el patró, i a partir d'aquí pues, bueno, buscar aquest equilibri que diu el company i intentar fer-ho de la millor manera i després buscar fórmules. És evident que hi ha llocs de treball que no és precisament les hores que hi puguis estar, sinó les hores, el rendiment que hi treguis, no? És igual, amb 5 hores fas el que podies fer amb 8 o 10, sí. No cal estar-hi més temps. Hi ha altres llocs que igual no, que fa falta un horari de 8 hores o més, no? Però...
I l'acomiadament, el no causal, moltes vegades es critica la poca protecció que hi ha en aquest tipus d'acomiadament en respecte d'altres països més garantistes pel treballador.
A Andorra sempre es parla de que el patró que està clar que té també una sèrie d'avantatges, però tampoc, fins ara, no sé el que canviarà, però tampoc està tan malament a nivell de... els empleats estan bastant coberts, jo crec, jo penso que...
Sí, hi ha una cobertura per anys treballats, sí. En funció de l'acomiadament i per anys fins un màxim de... em sembla que eren de 10 anys o un màxim d'un any de salari. Vull dir, jo crec que les cobertures a nivell de l'acomiadament es funcionen i les empreses amb això crec que no tenen cap problema. Vull dir, fa molts anys que està funcionant. Quina variació es vol fer? De que no sigui tant temps o que no sigui un mes per any treballat o canviar una mica la normativa aquesta. Jo crec que aquest equilibri entre l'empresa i el treballador, pues és el mateix, s'ha de mantenir, el treballador ha de tenir també la seva garantia.
Bé, la de la funció pública, com la veieu, el CEP està negociant...
Està complicat, això.
Està negociant, a banda, diguéssim, del que són coses concretes que demanava l'Unió Sindical d'Andorra com a sindicat d'ensenyament, perquè estan negociant directament amb el ministre la llei d'educació. Arribarà a bon port perquè, bé, ells estan disposats, els mestres, a fer...
No sé si arribarà a bon port, no ho sé. A més, ho saben ells i el govern, suposo. Està clar que dintre del govern hi ha també diversos estatus, tot el que és els els equips o els grups de com la policia, bombers, cossos especials, doncs són una cosa i poden apretar més, cos general és una altra, i llavors els educadors són uns altres, no? I llavors, doncs, bueno, sempre està clar que dintre el mateix govern hi ha diferents estatus, perquè doncs, no es mira igual amb un policia que amb un que fa passaports allà, per dir alguna cosa. Perquè al final sí que tothom té la seva feina, però un ha de garantir la seguretat del país, els bombers tenen de sortir a salvar vides i apagar focs i el que vulguis, i els educadors pues, tenen la canalla allà i tenen una mica de mànec per la paella. Però clar, també s'ha d'intentar, tornem al mateix, arribar a un equilibri entre tots, i que, bueno, suposo que tothom perd plumes quan hi ha negociacions, però arribar a un bon port, perquè fins ara, si ha sigut un país que ha tingut algun dels privilegis, ha sigut la bona, el tema de salut, el tema d'educació, i el tema de seguretat també. Llavors jo crec que seria bo garantir-ho per totes les parts, i que un tema que no s'espatllés.
Importantíssim, justament el que ha dit el company, i molt important amb el tema de l'educació, i és la base de qualsevol societat avui en dia, els que els petits pues, estiguin el millor possible amb els millors professors, les millors escoles i la millor preparació, és el futur del país, i això que estiguin fent la negociació justament amb el Ministeri d'Educació, jo crec que és l'apartat que més interessat està en aquest tema, i en buscar-li una solució als problemes que puguin portar, tant sigui d'horari, de vacances, com de contractes, com el tipus que siguin.
Escolteu, com veieu la polèmica amb la distància i a partir del coneixement que teniu amb persones amigues o conegudes a Sant Julià, aquesta problemàtica que tenen a la Junta de Govern, que bé, no es convoca els tres càrrecs de demòcrates per Andorra, hi ha mala maror entre els treballadors del Comú, Vila sembla que va molt d'una manera autoritària a gestionar, bueno, sense tenir massa en compte l'equip de govern. Déu-n'hi-do, mala cosa, no? En un Comú que també està molt minvat per les finances.
La veritat que sí, que clar, és un Comú que ja té problemes de liquiditat, bueno, problemes de liquiditat de caler, de pressupostos i de finançament, i a sobre, pues, bueno, conviure encara que de pràcticament dos anys.
Un any i mig.
I el temps que porten, pues, no és la millor manera de pels ciutadans de Sant Julià, de tindre un Comú que estigui com aquest, que pot dir trencat, no? Està en diverses parts, uns no van, els altres no els conviden, i la veritat que vist des de fora tot això, però no crec que tingui de ser una legislatura fàcil, i que jo crec que és dolent per tots, és dolent per Sant Julià, evidentment, i dolent pel país, no? Perquè jo crec que quan entres a governar sempre pot haver-hi discrepàncies, però amb un equip ha de ser fort i ha d'estar unit i ha de tirar tot en el mateix sentit. Des de fa temps sentim ja que cadascú, varios, van per una altra banda i s'han anat trencant, pues clar que té de ser difícil, o l'ambient que s'ha de viure allà ha de ser complicat.
Bueno, però justament estan per això, vull dir, quan agafa algú i agafa la responsabilitat de presentar-se a unes eleccions i mirar de que la gent hi li fiqui la confiança, i una vegada les guanyes estàs al lloc, jo crec que la seva funció és mirar per lo que és el general, per lo que és tothom, per lo que és el poble. I a partir d'aquí, Sant Julià és una de les parròquies que realment ha de fer molt esforç a nivell de fer créixer el turisme, fer activitats, fer coses, i realment sí que és veritat que el tema econòmic, com tot, sempre posa una mica preval, però també el que seria la unió dels esforços de tothom per poder tirar la parròquia endavant hauria de ser, vamos, bàsic en qualsevol Comú i en qualsevol partit que es vulgui presentar per fer pues, una activitat política amb una parròquia concreta. No entenc massa el per què hi ha totes aquestes divergències, aquestes, jo tiro per aquí, tu tires per allà, vull dir, separar automàticament el que fa és disminuir la capacitat que té la gent de poder reaccionar i poder participar i tirar endavant els projectes. Vull dir,
Parlant de projectes, que us sembla lo del pressupost participatiu, aquesta iniciativa? El govern va destinar 200.000 euros l'any passat, aquest any 300.000, compte que s'han presentat ja una norantena de propostes.
Sí, sí.
Vol dir que la gent té ganes o veu coses al seu voltant, al carrer o la carretera o la façana.
I el més important per això que el que surti elegit, que s'executi, ja estem veient aquí l'estadi comunal, per exemple, la passarel·la que n'hi ha dalt, que jo crec que tindrà molt sentit amb
els nanos del liceu, sobretot la gent que fa esport.
No, i a més i pel trànsit, perquè tampoc es pararà tant, vull dir, perquè si pots passar per dalt, pràcticament el semàfor ha de sortir, perquè ja passes per dalt, també allò és un
punt,
aquesta rotonda sempre hi ha embusos perquè està el semàfor, que hi ha de ser-hi d'altra banda, venir al col·legi allà i a venir a l'estadi comunal, però vull dir que jo crec que la ciutadania veu en aquest cas, i per això suposo que hi ha tantes propostes, de que tant quan s'escolten, perquè clar, no es tenen gaire en consideració, però s'escolta la gent, el poble, i que es fan coses, i aquest tema és un tema capdalt i que és important, i que crec que cada any tindrà més adeptes.
És bàsic, en qualsevol mandatari, en qualsevol país, escoltar a la gent del carrer, perquè a més són els que detecten les mancances i el que ens fa falta. I llavors jo crec que com a iniciativa perfecta, però és que a més jo crec que és una iniciativa obligatòria de qualsevol mandatari. Escoltar el poble, escoltar la gent i escoltar què és el que la gent veu o necessita. I en funció d'això mirar de fer els esforços que es puguin. Que hi ha una partida pressupostària que no és molt gran, vale, no és molt gran, però és un inici. I a més han ficat unes bases perquè la gent una miqueta més s'impliqui. Tenim un problema al país, amb lo petit que és, i és que la joventut no s'implica políticament. No s'implica amb els problemes del país. A la joventut li parles de política o li parles de partits i realment no estan implicats, no senten la implicació de que se'ls escolta, de que mirarem de fer coses, i llavors són el futur, el dia de demà seran ells. I llavors crec que tots els esforços que es facin perquè la gent pugui parlar, donar les seves idees i donar el seu parer, és perfecte.
El turisme xinès diu que s'haurà d'esperar, que l'arribada de turistes de la Xina encara trigarà anys, hi ha problemes burocràtics, el tema de demanar visats a Espanya o França, la llunyania, potser el desconeixement també d'Andorra... Home, és un turisme que caldria captar, eh?
No ens hi cauran.
No, és que...
Clar, a la que vingui un 1%, és que no ens hi cauran.
No, un 1% ja seria una locura, però
per això...
són 1.300 milions de persones, em sembla.
Bueno, això és com tot, fer una campanya a nivell comercial,
allà, no?
A buscar alguna situació d'algun lloc en concret que hi hagi activitats a nivell de turisme, a nivell de fires i tal, i fer presència i donar a conèixer el país. I col·laborar amb empreses de turisme d'allà i bueno, ensenyar una mica tot el que tenim de positiu, que segurament ells estaran encantats amb voler conèixer.
No els ensenyem gaire cosa perquè si venen...
Home, la neu sí.
La neu sí.
Això no sé si en tenen tant allà. Mira, deuen tenir de tot i molt, però no sé si...
Iniesta no va ni a Xina.
No, Japó, ara parlen del Japó,
Xina,
no?
Xina. Que tanta Xina...
Però què passava?
Xinos, això semblava... Xinos també que són perillosos, eh?
Sí, aquests no estan per romansos, eh? Aquests són del negoci.
Imagina que diu que ha quedat la estació d'autobús obsoleta ja en un any i venen els xinos i fan pujar a Barcelona amb autobús. Hòstia, veig tot el Valida navegant amb xinos per dintre.
No, home, suposo que vindrien en contagotes, no vindrien tots
no,
alhora.
Ells no fan res amb contagotes, no veus que hi ha molta gent?
Yeah.
Clar, llavors, clar, si algú es comença a bellugar i a bellugar el turisme allà, també has de veure què és el que tens per oferir i quina capacitat tens, vull dir, s'ha de fer un equilibri amb...
Ah, per cert, el CIMA, parlava ara d'això dels xinesos que ho han comentat avui, aquest simposi de màrqueting d'Andorra, també ha estat un responsable de l'àrea de mànager de Booking.com i diu que té registrats Booking 460 establiments hotelers a Andorra amb una valoració de satisfacció superior al 8%.
Està bé.
Està bé.
Molt bé.
Jo crec que és una bona nota. Hi haurà pues una mica de tot, no? I agradarà més o no un establiment o l'entorn, però bueno, més d'un 8 vol dir que és un país que està preparat i que té serveis per un nivell mitjà-alt de turisme,
sí,
no?
Sí. No, el sector de l'EA, a més, és històric de molts anys, vull dir, el tema del turisme i el tema de l'hostaleria en aquest país crec que s'ha portat sempre bé a nivell de les ofertes, a nivell de l'esquí, inclús moltes vegades a nivell de preus, que és un sector que és bastant més econòmic que qualsevol països que tenim d'aquí al costat. Vull dir, si ho comparem una mica amb Barcelona, Madrid, no. París, tal.
O si te'n vas a Suïssa, a qualsevol estació d'esquí, o als Alps italians.
A Suïssa ja és un altre món.
A Suïssa juguen una altra lliga.
Sí, és una altra lliga. Un cafè allà val 7 euros.
Sí, juguen una altra lliga i ja és un país que està allà així. Nosaltres, bueno, intentem... Jo sé que he parlat que aquest any s'ha pujat una mica...
Sí, el preu de la nit.
Sí, i bueno, a poc a poc. Tampoc ens... Però vull dir que també la gent es pugui guanyar la vida decentment, perquè a més després aquests hotels s'han de conservar i s'han de fer habitacions noves i
cada 10 anys s'han de fer renovacions.
No hi ha més.
Carlos, gràcies,
De res, guapetón, és un plaer estar aquí amb tu i amb tota la teva audiència.
Joan Ramon, gràcies.
A vosaltres.
T'ha sonat aquest home. Tornem demà a les 7, que vagi bé, adéu.